La bretxa digital pot deixar milers d'immigrants fora de la regularització. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Les entitats socials alerten que els requisits tècnics per acollir-se a la regularització de migrants, combinada amb la falta d'oficines per fer el tràmit de manera presencial, a Catalunya, per exemple, d'estrangeria, no n'hi haurà cap, pot impedir a milers de persones legalitzar la seva situació a Espanya, Joan Bota.
Ho denuncien declaracions a 3Catinfo, la vicepresidenta de la taula del tercer sector als matins de TV3, però la ministra de Migracions, Elma Saiz, garanteix que es donarà resposta a tothom que té dret a acollir-se a la regularització extraordinària.
S'ha de reforçar aquesta atenció presencial, perquè si no hi hauran persones que quedin fora d'aquest procés.
El procedimiento es un procedimiento que es abierto, que es ágil, que está vivo y que vamos a ir monitorizando día a día para dar respuesta.
I si ahir us explicàvem les cues en diferents consulats per obtenir el certificat d'antecedents penals, avui la imatge es reprodueix en unes altres oficines. En aquest cas, les entitats que poden emetre informes de vulnerabilitat que també ajuden de cara a aquesta regularització de migrants. Barcelona, Miquel Jarque.
Sí, entitats com ara la Creu Roja, ajuntaments, seus de districte, en el cas de Barcelona, el Servei d'Atenció a l'Immigrant aquí, excepte els que tenien cita prèvia, ningú ha aconseguit avui el certificat de vulnerabilitat. Tothom es queixa que el telèfon 060 no funciona i que fer els tràmits per internet és massa difícil.
Atenció també avui a això. El nombre d'alumnes que necessiten suport educatiu s'ha doblat a Catalunya en només 5 anys.
El curs 2020-2021 eren el 15% d'estudiants, un percentatge que el curs passat fregava ja el 37%. D'aquests, gairebé 9 de cada 10 són alumnes nouvinguts, vulnerables o les dues coses. El nombre d'alumnes amb autisme, però, també s'ha doblat en 5 anys i els casos d'hiperactivitat, dèficit d'atenció o dislèxia han augmentat un 30%.
De seguida us expliquem com impacta això en el model d'escola inclusiva que tenim a Catalunya. El dia en què el president d'AENA, el català Maurici Lucena, s'ha mostrat taxatiu contra la participació de les comunitats autònomes en la gestió dels aeroports espanyols.
No es jurídicamente factible cambiar la esencia del modelo de propiedad y gestión de los aeropuertos de AENA transfiriendo competencias como la regulación, la ordenación o la supervisión, que son exclusivas del Estado, o interfiriendo en la gestión de AENA.
De la crònica internacional estem pendents d'una possible segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran, en què, segons l'agència Reuters, els ayatolàs haurien posat sobre la taula la reobertura parcial de l'estret d'Hormuz.
On l'alto el foc no ha entrat mai en vigor és al Líban, on els combats entre Hezbollah i Israel es mantenen, tot i les converses d'aquest país amb el govern libanès. Aquestes converses podrien continuar al més alt nivell, amb el primer diàleg en més de 30 anys entre el primer ministre israelià i el president libanès. Enviat especial a Beirut, Jordi Baró.
S'ha obert la perspectiva de més negociacions directes entre el Líban i Israel en un moment que la pressió és cada vegada més gran perquè hi hagi un alto el foc en aquest front de la guerra. Seria la continuació de les primeres converses de dimarts a Washington, a l'espera que es concretin els atacs d'Israel. I Hezbollah han continuat aquest matí.
I a una setmana de Sant Jordi us detallarem com es multiplicarà l'espai per parades de llibres i de roses a tot el país. Montse Camps.
Bon dia. Hi haurà més parades i espai que mai, segons la Cambra del Llibre. Només a Barcelona, 425 parades de llibres i roses en una dotzena d'espais de 7 districtes que, si es posessin un al costat de l'altre, ocuparien gairebé 4 quilòmetres. Hi ha una nova zona de parades que va del Portal de l'Àngel a la plaça de la Catedral. Les obres a les Rambles han obligat a fer aquest canvi i no es descarta que es mantingui en pròximes edicions.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui amb l'eliminació, o la ressaca de l'eliminació del Madrid ahir a la Champions.
El Bayern de Múnich va eliminar el Madrid als quarts de final de la Champions. Els alemanys van guanyar 4-3 i ara jugaran les semifinals amb el PSG. L'altra semifinal la jugaran l'Atlètic de Madrid i l'Arsenal. Ronald Koeman diu que és exagerat culpar els àrbitres de l'eliminació del Barça. També ha parlat de Lamine i del joc dels blaugranes. El sentirem al Catalunya Migdia. I en bàsquet, l'Uni Girona jugarà per primera vegada en la seva història, unes semifinals de l'Eurolliga femenina, serà demà contra el Fenerbahçe turc.
I ara temps i trànsit. Comencem per la xarxa viària. Com tenim la circulació a aquesta hora? Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Doncs avui, sense gaires problemes, comença a intensificar-se ja, això sí, els punts habituals d'aquesta hora. C-17 a Parets, l'AP-7 i la B-30 a Barberà. També l'enllaç de l'A-2 cap a l'AP-7 a Martorell i, sobretot, en trams intermitents a les rondes. Però, de moment, no ens consten problemes en cap punt.
Salta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
S'està complint el que ens havies anunciat a principi de setmana, i és que cada dia una miqueta més de calor, eh?
Doncs sí, va pujant la temperatura, es va notant també menys fredor a les matinades i, en definitiva, continua aquesta rampa ascendent que, doncs, agafarà més inclinació cap amunt dissabte i diumenge. Avui amb sol, algunes nuvolades al Pirineu, serralada prelitoral, tot plegat sense més conseqüències, demà i demà passat també, i algun núvol primet. Hem tingut alguna boira costanera i diumenge la novetat és que tindrem ruixats de tarda, només de tarda, al Pirineu i Prepirineu. I tot això fruit d'aquesta calor que el cap de setmana portarà els termòmetres a l'interior als 30 graus en alguns observatoris. De moment, la majoria entre 20 i 25.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Les entitats socials alerten que la bretxa digital podria deixar fora molts migrants dels 150.000 que es podrien beneficiar a Catalunya del procés de regularització que avui arrenca de manera telemàtica. Per fer els tràmits online cal tenir un certificat electrònic i per fer-ho de manera presencial a partir del dilluns que ve cal prèviament demanar cita. A més, només es podran fer els tràmits in situ en una sola oficina de correus per capital de província o de ciutats de 50.000 habitants i a una oficina de la Seguretat Social per cada província. Mar Riera, bon dia.
Molt bon dia.
Per començar, has intentat demanar cita. Com t'ha anat?
Complicat. Hem comprovat que si no tens el sistema clave d'identificació electrònica és molt complicat aconseguir una cita, tot i que es pot demanar per telèfon al 060. Avui no m'ha aconseguit parlar amb ningú. Per no esperar, el mateix sistema telefònic automatitzat et demanava un telèfon mòbil per enviar-te un enllaç i quan hi entraves t'adonaves que necessitaves un certificat electrònic per demanar aquesta cita. Una complicació més afegida, uns tràmits hi ha molt complexos de per si que acabaran deixant gent fora, segons ha explicat a 3Cat Info Natàlia Valenzuela, vicepresidenta de la taula del tercer sector.
S'ha de reforçar aquesta atenció presencial sempre que sigui necessari, perquè si no hi hauran persones que quedin fora d'aquest procés, perquè no podem obviar un tema que és la bretxa digital que afecta especialment a col·lectius vulnerables. Per tant, aquí no s'estan donant un accés, no?, que moltes persones no tindran.
A més, a Catalunya no hi haurà cap oficina d'estrangeria per fer aquests tràmits de manera presencial i, com dèiem, només es podran fer en algunes oficines de correus i de la Seguretat Social. Als matins de TV3, la ministra de Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha dit que el dispositiu donarà resposta a totes les persones que hi tenen dret.
Hemos reforzado con personal formado para que no solamente la vía telemática, que tiene también, bueno, evidentemente, detrás respuesta de personas que están tramitando los procedimientos, sino también en la vía presencial. Por eso es el mensaje, el procedimiento es un procedimiento que es abierto, que es ágil, que está vivo y que vamos a ir monitorizando día a día para dar respuesta.
I pel que fa als informes de vulnerabilitat que poden ajudar en aquest procés de regularització, les entitats socials que els poden elaborar alerten que encara no saben amb quins documents ho hauran d'acreditar i quina responsabilitat tindran les persones que els acabin firmant.
Doncs totes aquestes dificultats estan provocant això. S'estan registrant llargues cues de centenars de persones al Servei d'Atenció a l'Immigrant de Barcelona per tal d'aconseguir aquests informes de vulnerabilitat. Els que estan allà denuncien desorganització i també falta d'informació. Anem cap allà amb Josep Forns i Miquel Jarque. Bon dia.
Bon dia. Aquest matí l'objectiu de tothom era sortir amb el certificat de vulnerabilitat de les oficines d'atenció a l'immigrant, emigrant i refugiat de l'Ajuntament de Barcelona. Però ningú ho ha aconseguit. Mohamed, de Bangladesh, ha arribat fa 4 anys amb un patracol de papers. Ve a buscar aquest document.
Esto, papel para vulnerabilidad. Para eso es esta cosa. Que yo no trabajo antes en ningún lado. Un contracte o no tiene abogado que me sabe.
La majoria de persones amb les que hem parlat tenen problemes per demanar cita prèvia, veuen inevitable acabar com en Mohamed a mans d'un advocat o gestor. La Maricel és colombiana i, com la majoria, no té coneixements per fer la petició online.
Pues a uno que no sabe mucho de tecnología, o sea, es como un poco más complicado, ¿ya? Entonces por eso a veces prefiere uno hacer las cosas presenciales que hacerlas pues por internet.
Tots han sortit sense l'informe de vulnerabilitat i tots han sortit amb un fullet, amb un codi QR que porta un formulari de l'Ajuntament de Barcelona i tothom es queixa que no hi ha prou informació i tothom denuncia que el telèfon 060 no funciona.
Bé, doncs en la vessant política, el Partit Popular intensifica la seva batalla contra aquesta regularització. Alberto Núñez Feijóo, el seu líder, insisteix a dir que es donarà papers a delinqüents, tot i que la norma deixa ben clar, recordeu, que es deixarà fora tothom que tingui antecedents penals o que suposi una amenaça per la seguretat. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. El líder del PP parla de regularització improvisada, massiva i indiscriminada, d'un efecte crida sense precedents, i es riu del govern espanyol, que l'ha acusat de mentir per haver dit que es donarà permís de residència a violadors i lladres.
Si un gobierno no sabe distinguir entre antecedentes penales y antecedentes policiales, que el gobierno acepte que se puede regularizar a una persona que ha entrado ilegalmente en España, aún teniendo antecedentes policiales, no tiene precedentes.
Feijóo insisteix que es donarà papers a gent amb antecedents policials, però la norma, com dius, diu literalment que per accedir a la regularització no es podrà ser una amenaça per l'ordre públic i que per certificar-ho la policia estudiarà cas per cas. El PP, volcat en contra de la mesura, també Isabel Díaz Ayuso demonitza la regularització.
¿Por qué hacen esto ahora? ¿Para mover los censos? ¿No será porque el sistema electoral ya no les conviene como está?
Però tenir papers no implicarà automàticament tenir dret a vot. Els populars segueixen els passos de l'extrema dreta de Vox i també aniran als tribunals. Alguns governs autonòmics del PP ja preparen els recursos per impugnar-ho.
Per cert, que demà al matí de Catalunya Ràdio entrevistarà Pedro Sánchez. El president del govern espanyol serà a partir de les 10 del matí als estudis de la Diagonal de Barcelona. Fa 16 anys que els mitjans públics catalans no entrevistaven un president espanyol. L'últim cop va ser José Luis Rodríguez Zapatero a TV3 l'any 2010. I a la ràdio, a Catalunya Ràdio, fa 20 anys també Rodríguez Zapatero. Ricard Ostrell entrevistarà Pedro Sánchez en un moment convuls a nivell internacional per la crisi de la guerra de l'Iran i també intern pel panorama judicial que envolta Pedro Sánchez i també per les relacions amb Catalunya amb el desgavell de Rodalies i el traspàs de l'IRPF pendent. Demà a les 10 del matí, doncs, Pedro Sánchez en directe al matí de Catalunya Ràdio. Seguim amb més coses, passant 12 minuts de les dues. Els 5 cursos, en 5 cursos, s'ha més que doblat el nombre d'alumnes que necessiten suport educatiu a Catalunya. Ja són 4 de cada 10. Aquesta xifra s'explica sobretot per l'augment d'alumnat vulnerable i també nouvingut. Però aquí també destaca que els últims 5 cursos el nombre d'alumnes amb autisme s'ha doblat i el nombre d'alumnes que tenen trastorns que condicionen l'aprenentatge, com ara trastorns de dèficit d'atenció amb hiperactivitat o dislèxia, han augmentat també un 30%, Sara Canyeter.
Sí, davant d'aquesta fotografia, Educació reconeix que la situació és difícil perquè cada vegada hi ha més alumnes amb necessitats en un mateix grup classe. També detalla que aquest curs hi ha 14.700 professionals destinats a atendre a aquests alumnes i que els darrers 5 cursos el pressupost ha augmentat més d'un 60%. Ha passat de 142 a 230 milions d'euros. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat.
Aquests 230 milions han anat sobretot a tot el que són les mesures i els suports intensius que necessitem en els centres. El que sí que és cert és que necessitem avançar en aquests recursos, necessitem més figures professionals, com diuen els mestres, necessitem més mans. És cert, en necessitem més de mans, i mans que siguin multidisciplinars.
De cara al futur, el departament apunta que part de les solucions per millorar el funcionament d'aquesta escola inclusiva passen per afegir més mans, però també revisar la distribució dels recursos que ja té el sistema i millorar la detecció precoç de l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge.
El president d'AENA, Maurici Lucena, assegura que no és legal que la Generalitat participi en la gestió de l'aeroport del Prat. Lucena ha fet una defensa dels interessos dels accionistes d'AENA davant la conjuntura política l'endemà que Salvador Illa digués al Parlament de Catalunya que veu bastant immediat un acord per tal que la Generalitat precisament participi en la governança dels aeroports. Joan Garcia.
Lucena obre la porta aprofundint la coordinació i el diàleg institucional amb els territoris, però es mostra taxatiu a no admetre traspassos que afectin la gestió.
No és jurídicament factible cambiar la esencia del modelo de propiedad y gestión de los aeropuertos de AENA transfiriendo competencias como la regulación, la ordenación o la supervisión, que son exclusivas del Estado, o interfiriendo en la gestión de AENA.
I assegura que la legislació mercantil protegeix els interessos de tots els accionistes, entre els quals hi ha fons d'inversió del resultat de qualsevol pacte polític.
Legalmente, el Estado en AENA no podría imponer el rodillo de su 51% para aprobar decisiones que objetivamente perjudiquen el interés societario de la compañía y dañen a sus accionistas, como por ejemplo la transferencia de aeropuertos a terceros o la cesión de parcelas de gestión de los aeropuertos de AENA como resultado de acuerdos políticos.
El president d'AENA assegura que l'òrgan bilateral que han pactat els governs espanyol i basc per participar en la gestió dels aeroports de Bilbao, Sant Sebastià i Vitòria és només consultiu i no decisori.
Per cert, els joves cada vegada són menys independentistes. N'hem parlat amb alguns i això és el que opinen.
Crec que ara amb els problemes que tenim i amb la situació que estem, doncs la independència ha passat a segon pla i ja no solucionarà res.
Encara em considero independentista, però el que no estic d'acord gens ni mica és amb els polítics que hi ha ni amb els referents de l'independentisme actual.
El 33% dels catalans que tenen entre 18 i 24 anys voldrien la independència de Catalunya. Fa 10 anys la defensaven prop del 50%. Són el grup d'edat en què més ha caigut el suport a l'estat propi, 16 punts, i el que ara té menys partidaris, segons les dades dels baròmetres del Centre d'Estudis d'Opinió, Pilar García.
Sí, i el fet que els joves siguin la franja amb menys partidaris de la independència és una situació nova, segons el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel.
Això és una novetat. Havia estat tradicionalment el grup d'edat que més suport donava a l'opció de la independència i que, de fet, també, durant els primers anys del procés, va arrossegar el creixement cap amunt d'aquest suport.
Els problemes econòmics com l'habitatge expliquen en part que la independència no es vegi com una solució, segons Anna Sofia Cardenal, catedràtica de Ciència Política de la UOC, i s'hi afegeix el context social i cultural i les xarxes socials.
Bueno, el missatge independentista també, diguem-ne, és menys visible. I després jo crec que també aquesta diversitat entre els joves estan permanentment utilitzant llengües diferents al català. Però ja no és només el castellà, és l'anglès. I per tant també el tema identitari es va diluint.
Per contra, la franja entre 50 i 64 anys, que fins al procés havia mostrat més lluny de la independència, és ara la que concentra més partidaris, al voltant del 43%.
Passant 2 minuts d'un 2:15 de la tarda, al Pròxim Orient s'obre la perspectiva de noves rondes negociadores tant a l'Iran com al Líban i amb novetats importants, Cèlia Cernadas.
Sí, és una possibilitat, però sembla que l'Iran podria estar disposat a obrir una part de l'estret d'Hormuz, el que toca a la costa d'Oman, per facilitar la represa del trànsit naval, que recordem està pràcticament bloquejat des de l'inici d'aquesta guerra fa un mes i mig. Ho explica l'agència Reuters citant una font anònima pròxima a les negociacions. Aquesta mesura s'interpretaria com un gest de bona voluntat i un primer indici que l'Iran comença a estar disposat a cedir en aspectes claus d'aquest conflicte. La reobertura parcial de l'estret, però, no desbloquejaria de forma immediata el coll d'ampolla que suposa aquest punt neuràlgic per on abans de la guerra circulava un 20% del petroli mundial.
I al Líban, les converses per un alto el foc podrien fer un salt qualitatiu. Benjamin Netanyahu podria parlar amb el president del Líban, Joseph Aoun. Beirut, però, encara no ho ha confirmat. Fa 34 anys que no es dona un escenari de conversa similar. En les negociacions no hi participa, recordem-ho, la milícia Hezbollah. Israel ha destruït avui un pont estratègic que connectava el sud del Líban amb la resta del país. Enviats especials a Beirut. Matilde Seoane i Jordi Baró.
Bon dia. Més converses a la vista entre Israel i el Líban, però sense claredat encara sobre quan ni entre qui. L'anunci l'ha fet a mitges Donald Trump i a hores d'ara s'apunta que la reunió podria ser entre el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i el president del Líban. A Beirut hi ha una barreja de dubtes i esperances sobre la negociació amb Israel.
Si les negociacions es fan directament amb l'enemic, Israel, no les vull. Per què hauria d'acceptar-les després de tot el que han fet? Per què hem de seure amb ells? Tots els joves morts, les cases destruïdes? No, definitivament no. Si hi ha alguna altra manera de parlar amb ells, potser, però directament no.
Volem les negociacions. Volem que s'acabi la guerra. Volem viure aquests anys amb tranquil·litat. Hi ha obstacles, però els superarem. Soc optimista respecte al futur del país. Crec que es produirà la reconciliació i que viurem amb salut, seguretat, llibertat.
En qualsevol cas, sobre el terreny, de moment la guerra continua. Netanyahu ha aparegut públicament per deixar clar que continua atacant Hezbollah al sud del Líban, on vol fer-se amb un feu clau de la milícia i ampliar el control de part del territori. A les últimes hores han continuat els bombardejos.
Bé, doncs, mentrestant, el papa ha tornat a elevar el to contra la guerra i, en concret, contra els líders polítics que l'estan duent a terme. Des del Camerun, Lleó XIV ha denunciat que el món està sent devastat per unes poques mans que estan gastant milers de milions, diu, en conflictes bèl·lics, i que a sobre utilitzen un llenguatge religiós per justificar la violència. The world is being
ravaged. El món està sent destruït per un grapat de tirans. La pau no és una cosa que haguem d'inventar, sinó una cosa que hem d'abraçar, acceptant el nostre veí com un germà o una germana.
Anem ara a França, perquè el projecte de llei per ampliar el delicte d'antisemitisme arriba avui a l'Assemblea Francesa, marcat per la polèmica i el bloqueig de la França insubmisa. El text macronista té molts detractors, que hi veuen un risc per la llibertat d'expressió i per l'assimilació del sionisme i semitisme. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Sobre el paper, la llei Adán s'haurà d'aprovar perquè li donen suport des del macronisme fins a l'extrema dreta, però el centrista Moviment Democràtic ha decidit d'entrada no votar-hi a favor perquè tenen dubtes sobre la intencionalitat de la llei. Els que la critiquen consideren que està escrita per criminalitzar el posicionament polític de la França insubmisa, l'únic obertament pro-palestí. Marie Mesmer és diputada insubmisa.
Si mai critiquem el govern d'extrema dreta de Netanyahu i les seves matances, seríem antisemites i se'ns podria castigar penalment, però no som antisemites. Defensem la justícia, el dret internacional i la humanitat.
La proposició de llei castiga, per exemple, qui faci crides a la destrucció d'un estat reconegut per la República Francesa. Caroline Yadan, impulsora de la llei, assegura que també servirà per qui vulgui destruir Palestina.
En el conjunt de la llei, des de l'exposició fins a les provisions, no hi ha la paraula sionisme o antisionisme. Per què? Perquè li he volgut donar un abast universal en aquest text.
Els voltants de l'Assemblea Nacional s'han blindat de policia en previsió de possibles manifestacions. Demà el debat continuarà.
I encara en la informació internacional, Rússia ha llançat aquesta matinada l'atac més mortífer d'aquest any contra Ucraïna. Ha matat com a mínim 16 civils, entre els quals un menor, i n'ha ferit més d'un centenar. El Kremlin assegura que els objectius eren militars. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat al sud de Rússia i ha matat dos nens. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. L'exèrcit rus ha bombardejat Kiev i altres ciutats amb més de 650 drons i una quarantena de míssils. Les autoritats ucraïneses denuncien que anaven dirigits sobretot contra edificis civils, fet que suposa un crim de guerra. Un dels apartaments afectats de la capital ucraïnesa és el de l'Oliena Kapustian, que ha pogut sortir just a temps amb el seu fill, però lamenta que altres no han tingut tanta sort.
Fa por, temo pel nostre país i per tot el que tenim, per la gent. Sento molta pena pels nens. Avui ha mort tanta gent, han mort nens, és molt trist.
El president ucraïnès Volodymyr Zelensky creu que aquests atacs demostren que cal continuar pressionant Putin amb sancions i enviant defenses aèries a Ucraïna. Mentrestant, les autoritats russes de la regió de Krasnodar també han informat que dos menors han mort quan un dron ucraïnès ha impactat contra casa seva a la ciutat de Tuapse, on altres aparells no tripulats han incendiat una refineria de petroli. Segons el Ministeri de Defensa rus, aquesta nit han abatut més de 200 aparells ucraïnesos a diferents regions del país.
I la Unió Europea ha demanat a Rússia que aturi els atacs contra la població ucraïnesa. En un missatge a través de X, el president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha acusat Moscou de terroritzar els civils en revenja pel fracàs que li ha suposat la guerra. Anita Harper és la portaveu de la comissió.
Això demostra un cop més que Rússia no està interessada en la pau. L'exèrcit rus ha llançat aquests atacs de forma intencionada, atemorint els civils, com millor saben fer-ho.
Una cosa més abans de la publicitat, perquè els sindicats i patronals esperen que Brussel·les concreti la proposta de teletreballar un dia de la setmana per reduir el consum energètic, però d'entrada la veuen amb bons ulls. Coincideixen amb el govern espanyol, que és una fórmula que ja s'ha recomanat en altres ocasions, com per exemple en les alertes meteorològiques, Jordi Canal.
El secretari general de la patronal Pimec, Josep Ginesta, demana però flexibilitat i facilitats per les empreses a l'hora d'aplicar-ho. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
S'han d'imposar mesures que facilitin que les empreses ho puguin fer, infraestructures tecnològiques i també suport a les empreses, donar molta flexibilitat perquè es pugui acordar sempre i es pugui pactar sempre i no siguin qüestions imposades a les empreses.
El líder de Comissions Obreres, Unai Sordo, diu que si la proposta tira endavant demanaran abordar-la amb el govern i els empresaris.
No suena mal a priori, ja digo que algunes de les medidas que hemos planteado van en la línia similar, però lo que sí decimos es que se vean, porque en estas cosas el diablo está en los detalles. Puede sonar muy bien cómo se formulan, pero hay que ver exactamente qué es lo que se plantea.
Dins el paquet de mesures que prepara la Comissió Europea també hi ha, segons el diari El País, que les empreses i les administracions evitin els desplaçaments aeris per motius laborals o incentius perquè els treballadors facin servir el transport públic com subvencionar el preu dels bitllets de tren.
D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? Illetrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
El catàleg d'Obramat té més de 20.000 productes, però per nosaltres són més de 20.000 històries. I per continuar construint històries junts, hi ha disponible el catàleg 2026 amb estoc sempre disponible i els millors preus del mercat amb marques líders del sector. Troba'l ja al teu magatzem. 20 anys construint junts. Obramat.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
Ahir el Jordi havia de penjar un quadre. Ai. Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
Ai, ai, ai.
Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Us proposo un joc. Deixem tots els mòbils a taula i, mentre duri el sopar, tot el que arribi ho llegim i ho escoltem junts.
Tots tenim tres vides: la pública, la privada i la secreta. Arriba al Teatre Poliorama, Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Entrades al Teatre Poliorama.
Catalunya migdia.
D'aquí un parell de minuts seran 2:15. Atenció a això que segur que us interessa. Totes les trucades comercials s'hauran de fer a partir del mes d'octubre des d'un telèfon amb el prefix 400. Aquesta mesura, anunciada pel govern espanyol, pretén que els usuaris puguin identificar la trucada amb més facilitat i combatre així les estafes telefòniques, Jordi.
Les operadores hauran de bloquejar les trucades comercials que no es facin des d'aquesta numeració i els clients els podran demanar de no rebre'n cap. Si les trucades les fan des d'altres prefixos, ho podran denunciar a l'Oficina d'Atenció a l'Usuari de Telecomunicacions o a la Comissió dels Mercats i la Competència. Els 400 seran números unidireccionals, és a dir, que els consumidors no hi podran retornar la trucada per evitar pràctiques fraudulentes. L'executiu també prepara una normativa per evitar els SMS que suplanten la identitat dels bancs o d'altres companyies. Es crearà una base de dades oficial i a partir del 7 de juny les operadores hauran de bloquejar també els missatges dels remitents que no hi estiguin registrats. Tot plegat s'afegeix a una altra mesura que ja estava anunciada i que avui s'ha acabat de concretar. Les línies d'atenció al client destinades a la gestió de dubtes o d'incidències hauran d'operar a través de números curts, com els que tenen assignats les companyies telefòniques, de línies gratuïtes 800 o 900, o de números de telèfon fix, i en cap cas ho podran fer des de telèfons mòbils.
L'habitatge en propietat cau a l'Estat després de dècades en màxims. El motiu? L'enorme dificultat que tenen els joves per comprar-se un pis. Segons la última enquesta financera elaborada pel Banc d'Espanya, el percentatge de joves amb propietat ha caigut a la meitat en menys de 10 anys. Tot i això, Espanya continua sent una societat de propietaris. 7 de cada 10 famílies tenen un habitatge propi, i d'aquestes, gairebé la meitat, amb un segon actiu immobiliari, ja sigui un pis, un solar o una finca a Sararriera.
L'any 22, les famílies propietàries a l'Estat eren un 72% del total. L'any 24, eren el 70%, i les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol confirmen aquesta tendència a la baixa també per aquest últim any. Ara mateix, només el 30% dels menors de 35 anys tenen un habitatge propi. En totes les generacions anteriors, en canvi, són àmplia majoria les persones que en el seu dia van poder comprar. Queda clar que la crisi de l'habitatge ha creat el que ja s'anomena la generació inquilina, que bàsicament només pot viure de lloguer. Per tota la resta, l'habitatge és el gran actiu. Segons el banc, el valor mitjà avui dia dels habitatges principals de les famílies és de 170.000 euros i el valor dels segons actius d'uns 110.000. Una altra tendència que també constata avui aquesta enquesta té a veure amb el deute. Cau per la simple raó que la gent no es pot hipotecar pels altíssims preus de l'habitatge. A finals del 24, la compra d'un pis representava un 64% de tot el deute de les famílies. Aquesta estadística també mostra que la riquesa neta mitjana va créixer de 150 a 160.000 euros, malgrat que encara no ha arribat als nivells anteriors a la crisi financera del 2008.
Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. La llei catalana per impedir que prescriguin els delictes de pederàstia podria acabar retallada durant la seva tramitació al Congrés dels Diputats. Els impulsors han denunciat davant la seu del PP que els populars han canviat de posició i ara només aposten per ampliar a 10 anys el termini de prescripció. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia. Diuen que amb el suport de l'Esquerra no n'hi ha prou i demanen els vots del PP, que ja van donar suport a la proposta al Parlament Europeu. En canvi, al Congrés, els populars, però també el PNB, han registrat esmenes per fer que el termini per denunciar una agressió sexual a un menor caduque quan la víctima fa 50 anys en els casos lleus i 65 en els casos greus, 10 anys més que el termini actual. Un pas endavant, però insuficient, segons Miguel Ángel Hurtado, víctima d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
Les víctimes no denunciem quan volem, sinó quan podem. Que triguis temps a processar el trauma no és culpa teva. Perquè, si no, el que passa és que moltes vegades trenques el silenci i la gent de l'entorn el que diu és: i per què denuncies ara? I per què has trigat 20, 30, 40 anys a parlar?
La iniciativa va sortir endavant al Parlament de Catalunya, però com que és una modificació del Codi Penal, cal passar pel Congrés, que l'ha tingut encallada 2 anys. Ara, la intenció del govern espanyol és aprovar la reforma abans de la visita del Papa del mes de juny.
I canvis en el consens mèdic sobre l'extirpació dels ganglis de l'aixella en dones que tenen càncer de mama. L'Hospital de Bellvitge ha presentat avui nous criteris menys agressius, consensuats amb especialistes de tot l'Estat espanyol i que suposen un canvi de paradigma. Es recomana no tocar el gangli sentinella en pacients amb tumors molt inicials, petits i poc agressius, si no està afectat per la malaltia. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Fins ara què es feia?
A qualsevol dona amb un tumor de mama se li feia una biòpsia per determinar si el càncer havia afectat el gangli sentinella i, per tant, té potencial de fer una metàstasi, i això permet ajustar els tractaments. Aquest procediment tenia un risc, de fet té un risc, de provocar linfedema al braç. És una retenció de líquids important, molt habitual en aquestes dones i que els resta qualitat de vida. Ho explica la doctora Maria Jesús Pla, que és coordinadora de la unitat de mama de l'Hospital de Bellvitge.
Pacients amb tumors de menys de 2 centímetres, tumors que no siguen gaire agressius perquè han de tindre receptors hormonals positius i R2 negatiu, i que siguin més de 60 anys, es pugui obviar la realització del gangli sentinella. És una de les decisions que canviaran, doncs, el paradigma o la cirurgia del càncer de mama.
Per saber si cal extirpar el gangli sentinella, a partir d'ara es farà una ecografia i, si hi ha sospita que el càncer l'ha afectat, es farà una punció per analitzar-ho. Tot plegat es presenta al curs bianual de cirurgia de càncer de mama que organitza l'Hospital de Bellvitge.
Passen 3 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Cort Inglés.
Participa ja amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
El 100% del que es recollia anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Mares, benvingudes a Galeries del Tresillo. Si et cal un sofà per a les maratons de sèries amb el teu fill, o un sofà perquè la teva filleta hi estigui còmoda i a prova de pèls, o una butaca per trobar la inspiració perquè els teus fills, perdó, els teus projectes vegin la llum, ara a Galeries del Tresillo tens un 10% de descompte addicional. Perquè de mares n'hi ha més d'una.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 4 minuts de dos quarts. Aquesta diada de Sant Jordi hi haurà més espai que mai per les parades de llibres i roses arreu de Catalunya. A Barcelona, la principal novetat és el trasllat de les parades de la Rambla, que podria mantenir-se l'any que ve. El gremi defensa que Sant Jordi i el Dia del Llibre són indissociables. Barcelona, Montse Camps.
Parades arreu de Catalunya, que Barcelona, per exemple, creix en espai amb 425, 365 són de llibres, de les quals 257 hi signaran autors. Aquest any les obres a la Rambla obliga a traslladar les parades al Portal de l'Àngel, Plaça Nova i la plaça de la catedral fins a Via Laietana. Un canvi forçat que podria mantenir-se, com explica Patrici Tixis, president de la Cambra del Llibre.
Si fa 3 o 4 anys, quan vam començar amb aquest model, vèiem que difícilment podríem créixer una mica més, ara ens trobem que hi ha unes obres a les Rambles i tenim un espai alternatiu. Veurem si l'any vinent, amb les obres acabades i l'espai alternatiu es consolida, doncs potser podem anar creixent poquet a poquet.
El sector no ha volgut entrar a valorar directament les declaracions de l'escriptor Eduardo Mendoza defensant que la diada s'havia de dir Dia del Llibre, però Eric de l'Arco, president del Gremi de Llibreters, ha dit que Sant Jordi i Dia del Llibre van sempre de la mà.
En l'imaginari popular, quan tu dius Dia del Llibre, tothom pensa en Sant Jordi, quan dius Sant Jordi, tothom pensa en el Dia del Llibre, i això és una cosa indissociable que s'ha anat creant amb aquests 96 anys que portem de festa.
Una altra novetat destacada a Barcelona és l'ampliació d'espai al Passeig Sant Joan i Passeig Lluís Companys, on es concentren sobretot l'oferta de còmic i literatura infantil i juvenil.
Ja que parlem de llibres, la poeta Dolors Miquel ha guanyat el Premi Jaume Fuster de l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana. L'entitat destaca que el seu corpus literari, amb una vintena de poemaris, dues peces teatrals i dos llibres narratius, té un relleu notable en les lletres catalanes de les últimes dècades. L'autora, nascuda a Lleida fa 65 anys, ha agraït un guardó que no esperava i que s'ha convertit en un fet reivindicatiu perquè la cultura catalana, diu, està perseguida amb una espanyolització aberrant. I deixem la literatura per passar al cinema, perquè el BCN Film Fest arrenca aquest vespre amb la projecció inaugural de la producció catalana Viatge al País dels Blancs, que narra l'experiència real d'un immigrant ganès a Barcelona, Òscar Callau.
Es tracta d'una cinta del director Dani Sancho amb els actors Ousmane Umar, Emma Vilarasau i Jordi Bosch. La directora del BCN Film Fest, Conxita Casanovas, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que amb aquest film aposten pel talent de casa.
Aquesta història, que realment sembla de pel·lícula, no? D'aquest noi que venia de Ghana i que es trobava les dificultats que es troben molts joves immigrants, però arriba a una ciutat com a Barcelona amb aquest somni, la idea que tenen ells de paradís, i de sobte comencen a sopegar amb bona gent que li donen un cop de mà i que l'ajuden a integrar-se. Per tant, és una història de superació molt bonica.
El cineasta José Luis García rebrà el Premi d'Honor del Festival. La secció oficial inclou pel·lícules com Hermanos, de les mateixes directores de Chavales, la road movie amb Bruna Cosí, Todo lo que vemos, la francesa La copia perfecta, de Jean-Paul Salomé, o el documental sobre els Hombres G, Los mejores años de nuestra vida. El convidat d'aquest any és William Dafoe, amb la pel·lícula El anfitrión. Fins al 24 d'abril es projectaran als cinemes Verdi uns 90 títols.
A Igualada ja ha començat la 37a edició de la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil. Fins diumenge s'hi podran veure una quarantena d'espectacles d'entre un miler de propostes que s'hi van presentar. Corresponsal a La Noia, Montse Gené Riba.
Creativitat desbordant, realitats punyents i coses sorprenents, com per exemple com només amb música, llums i cartellets en blanc i negre es pot tenir enganxada l'audiència. Diversitat. Això és el que busca aquesta edició de la Mostra amb un nou director artístic, Joan Arquer.
Confiem i creiem molt en el que hem programat. Animo a que ho vegin, que confiïn amb la franja que ells creuen que van a veure, que confiïn en el contingut, que és un altre dels llocs on hem posat molt esmena en aquesta programació. Confiïn també en la diversitat del que hi ha de llenguatges que són representatius a casa nostra.
Una de les propostes d'avui, Bad Moon, sobre un home amb TOC en primera persona, ha interessat molt.
Com si fos una altra persona, com si em veiés des de fora de mi mateix
despersonalització,
se'n diu. Ha agradat molt, la veritat, sí.
Per reflexionar. Sí.
Un personatge molt difícil de fer i l'ha fet molt bé.
Apostes més reflexives com aquestes combinen amb d'altres que posen els ulls ben oberts i les rialles als més petits. I podeu anar fins diumenge.
I acabarem amb música. Aquest migdia ha arrencat a Tarragona la 31a edició del Festival Dixieland, que s'allargarà tot el cap de setmana. Ha estat de la mà de la formació Swing Engine Street Sextet, que ha recorregut la Rambla Nova de Tarragona al vell mig de la ciutat. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
Aquesta és la primera de la 50a de propostes que es podran veure a carrers de tots els barris de la ciutat, destacant la Big Bike Orchestra, que oferiran la seva música dalt la seva bicicleta de 6 places, fent una picada d'ulleta al Tour de França que farà parada a la ciutat. La regidora de Cultura, Sandra Ramos, explica que caldrà seguir l'espectacle també en bicicleta.
He organitzat aquesta activitat tan divertida amb la Big Bike Orchestra, que ens oferirà un concert en moviment. El públic haurà de seguir en bicicleta.
La programació inclou concerts com ara de Sara Dowling, Ignasi Terraza o la Sant Andreu Jazz Band, a més d'activitats com ara una marató de ball swing o pícnics a ritme de Dixie.
Catalunya migdia.
D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Temps pels esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el que ha provocat l'alegria de molts culers.
Que saps el que és, oi?
Sí, m'ho puc imaginar, clarament. Sí, sí. Parlo amb Garriga cada dia a les 4 de la tarda, que ahir estava, no li tocava el coll de la camisa.
Doncs Garriga és un dels que...
Els que ahir se'n van a dormir
va
molt
patir,
content. Molt content,
va patir,
i tant.
Però després van a dormir content perquè el Madrid ha quedat eliminat de la Champions.
Díaz, ja trepitja àrea, combina amb Musiala, Luis Díaz, podria carregar la cama des de la frontal, Luis Díaz, xuta!
Final!
Luis Díaz diu que el Madrid no passarà aquesta eliminatòria. Luis Díaz la té.
El Real Madrid diu adeu a la Champions després de caure eliminat als quarts de final contra el Bayern de Munic en un partit frenètic i amb molts gols. Finalment, Bayern 4, Madrid 3. Aquesta derrota deixa el club blanc molt a prop d'una nova temporada en blanc i això ha accelerat la crisi i el debat de qui ha de ser el substitut d'Arbeloa a la banqueta. Maria Chacena.
Sí, seria la segona temporada consecutiva sense títols. L'última va ser la Supercopa d'Europa del 2024, encara amb Ancelotti a la banqueta. Fora de la Copa del Rei, sense la Supercopa d'Espanya. I ara, a 9 punts del Barça a la Lliga. El Madrid té pràcticament impossible salvar la temporada. El tècnic blanc, com sol fer després de les derrotes, s'ha atribuït la responsabilitat de l'eliminació.
No sé si ara mismo se puede sacar algo positivo. Como he dicho, creo y lo he dicho siempre, que el responsable en las derrotas soy yo y asumiré siempre las consecuencias de una derrota como esta.
I no és només el fet de caure eliminat, sinó com ho ha fet. Els alemanys es van acabar imposant per 4-3 a l'Allianz Arena, però el Madrid va tenir l'eliminatòria a tocar fins a 3 vegades. El partit va ser caòtic des del primer minut amb un intercanvi de cops constant i ja al segon 30 de joc, Neuer va cometre un error garrafal que Güler va aprofitar per posar el 0-1 al marcador. Només 5 minuts després, Pavlovic va igualar el partit i abans del descans el Madrid es veia amb possibilitats amb el 2-3 després dels gols de Güler i Mbappé i de Kane pel conjunt bavarès. Ja a la segona part, Luis Díaz i Olís van rematar el duel amb dos gols des de fora d'àrea amb els últims minuts del partit. Gols que van arribar després de l'expulsió de Camavinga per doble groga al minut 86. Una expulsió que ha estat l'excusa perfecta pel conjunt blanc. Jugadors com Rüdiger han evitat parlar directament dels àrbitres, però el missatge és evident. Arbeloa sí que ha estat més contundent en declaracions de Movistar Plus, on ha assenyalat l'arbitratge, dient que la vermella va condicionar totalment l'eliminatòria.
No se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Yo creo que el árbitro ni sabía que tenía tarjeta y por eso se la ha sacado, pero se ha cargado una eliminatòria, un partido que yo creo que estaba siendo muy bonito, muy igualado, que estaba en todo lo alto y ahí se acabó el partido.
El Club Blanc, però, no enviarà cap queixa a la UEFA, considerant que no serveix per res i, diuen, embrutaria encara més l'ambient. El Madrid també haurà de prendre decisions sobre el futur d'Arbeloa, perquè les xifres no l'acompanyen i ja és entre els tècnics blancs amb pitjor percentatge de derrotes. Cal veure quin serà el futur de l'actual tècnic i si hi haurà relleu a la banqueta del Madrid.
Dies moguts. S'esperen a Madrid, al voltant del Real Madrid, i saber doncs, qui serà el substitut. Bé, primer, si es pren definitivament la decisió que Rebelo no segueixi sent el tècnic del Madrid, i si en aquest cas, doncs, qui seria el seu substitut. En qualsevol cas, el Madrid eliminat de la Champions, a semifinals el Bayern s'enfrontarà al vigent campió, el PSG, i a l'altra banda del quadre, duel entre l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid. I dos dies després de l'eliminació del Barça de la Champions, ha parlat l'heroi de Wembley, Ronald Koeman, que creu que es pot guanyar la Champions amb la proposta de joc de Hansi Flick, Marcos García.
Exacte, diu Ronald Koeman que és una delícia, ho ha dit així, veure jugar al Barça de Flick, però avisa, això també, que és una proposta arriscada si no es pressiona bé. Apunta Ronald Koeman que es pot guanyar, com dius, aquesta Champions amb aquest model, amb aquest estil i amb aquests jugadors. De fet, Koeman està convençut que aquesta generació de futbolistes acabarà aixecant la Lliga de Campions.
Son jóvenes y el equipo es fuerte y yo creo que con la de aprender cosas de, puede ser de cambiar cositas y yo creo que llega un año que el Barça va a ganar y ojalá que va a ser año que viene.
Koeman creu que és un error carregar, com ha passat en algun moment per part del Barça aquests dos darrers dies, sobre els arbitratges, tota la culpa d'aquesta eliminació europea de l'equip de Hansi Flick. Avui s'ha presentat la sisena edició de la Koeman Cup de golf, amb la Fundació Johan Cruyff també al darrere. Es jugarà el 22 de maig al Club de Golf Barcelona. Per cert, avui podreu sentir Ronald Koeman parlant d'això que hem dit, dels àrbitres, del Madrid. Atenció amb el que explica de Frenkie de Jong. Entrevista amb Ronald Koeman al Tot Costa amb el Jordi Costa i la Sonia Gelmà.
Això serà aquesta tarda, a partir de les 7. Atenció amb el que explica de Frenkie de Jong.
Sí, Frenkie.
No ens avança res. Hem d'escoltar-ho a les 7 de la tarda. Molt bé, com sempre, el Tot Costa. Això al masculí, el Barça femení, Patrick Harrogers a Barcelona. Avui ha passat proves mèdiques que Ruth Vila han confirmat l'esquins al turmell dret.
Sí, tot i això, el Barça respira més tranquils perquè l'esquins és lleu i, en principi, només s'hauria de perdre el pròxim partit de les blaugranes, que és contra l'Espanyol, el 22 d'abril. Si tot va, doncs, com s'espera, Patri podrà jugar al partit de Champions contra el Bayern. I deixa dir-te, Laia, que avui Vicky ha fet una entrevista amb TV3 i la madrilenya se suma a les altres jugadores del Barça que no són catalanes i que han pogut fer l'entrevista amb TV3 en català.
Ruth, després ens expliques el nou capítol del podcast de Rècords, perquè està dedicat al gimnasta Andreu Vivó, i l'has fet tu, així que tu ens l'explicaràs. Avui també teniu un nou episodi del Barça reservat, on s'explica, entre altres coses, que Hansi Flick i el Barça ja tenen des de fa dies un acord verbal per la renovació del tècnic una temporada més. Per tant, Flick renovaria fins al 2028. I després de parlar de la Champions, arriba l'Europa i la Conference League, on Celta, Betis i Rayo Vallecano se la juguen per arribar a les semifinals d'aquestes competicions. Jan Ortúzar.
Amb un Rayo que té molt de cara a accedir a les primeres semifinals europees de la seva història, en aquest cas a la Conference, jugant davant l'AEK d'Atenes a Grècia amb un global de 3-0 aconseguit a l'estadi de Vallecas. A l'Europa League també vol accedir a unes semifinals europees per primera vegada al Betis, que s'enfronta a l'Sporting de Braga a l'estadi de la Cartuja. L'anada va acabar amb un ajustat empat a un i les possibilitats verd i blanques passen per fer-se forts a casa. L'entrenador xilè, Manuel Pellegrini, ha parlat de la motivació per arribar a unes semifinals amb el Betis.
Afronta, como usted dice, con mucha ilusión. El ambiente va a demostrar que es un partido especial, que es la primera vez que el Betis logra llegar a una semifinal de la Europa League. Ya lo hicimos con lo del cuarto, aquí en casa. Ojalá que mañana podamos hacerlo en nuestra casa, con nuestro público y poder pasar a las semifinales.
Qui ho té més complicat és el Celta, que afronta el partit contra el Friburg alemany amb un dèficit de 3 gols després de perdre fora de casa. Encara així, apel·len a l'èpica i a retornar a unes semifinals que no trepitgen des del 2017, quan van perdre per 2-1 contra el Manchester United.
I un altre Manchester, precisament el Manchester City, acaba de confirmar que Bernardo Silva marxarà a final de temporada.
Sí, acaben d'anunciar a les seves xarxes que el portuguès deixa el club després de 9 temporades en les que ha aconseguit 19 títols, amb 6 Premier Leagues i una Champions entre ells.
I un apunt més a futbol. Han sortit els horaris del pont de maig de Lliga. Apunteu, el Girona obrirà aquest cap de setmana. El divendres 1 de maig juga a Montilivi davant el Mallorca. Dissabte 2 de maig es jugarà a Osasuna-Barça, a Pamplona. I el diumenge 3 de maig l'Espanyol viatja al Bernabéu per jugar contra el Real Madrid. Aquests tres partits es juguen tots a les 9 de la nit.
Del futbol al bàsquet, l'Unigirona continua fent història i ja són a les semifinals de l'Eurolliga. Ahir van superar el Venècia per 70-64 i demà s'enfrontaran al Fenerbahçe turc, Xevi Soler, que vas viure ja en directe el primer pas d'aquesta història i ara doncs, viurà també el segon, que buscaran un lloc a la final.
Ara sí, que ja és història absoluta, està entre les quatre millors i a més jugar contra el Fenerbahçe, que és sens dubte el gran favorit i el gran dominador d'aquesta competició. Tot això després de derrotar ahir el Venècia en un partit on pràcticament sempre les gironines van anar al capdavant, on no van deixar perdre el partit després d'un rush final de l'equip italià i on després amb la botzina final hi havia abraçades entre tothom perquè eren conscients que l'Unigirona havia fet història. Aquesta és Laura Quevedo, l'Ale Gironina.
Esto es lo bonito de la Final Four, que si ganas los cuartos de final tienes opción a medalla, juegas unas semifinales, juegas una final o juegas un tercer y cuarto puesto. Obviamente nada está escrito, nos hemos dejado el corazón, nos lo volveremos a dejar y nada está escrito, como tú has dicho.
Una semifinal demà, divendres, a 6:15, contra un Fenerbahçe que, per exemple, ha fitxat a Brianna Stewart, una de les millors jugadores del món, només per aquests dos partits de la Final Four, per tant, amb favoritisme clar per l'equip turc.
I al Barça de bàsquet, dones notícies per la tornada del base Tomas Satoranski a l'equip. Demà, duel importantíssim per les opcions d'entrar al play-in en el partit Ernest Macià que tenen contra el Bayern al Palau.
Exacte. Ha sigut, Laia, una sorpresa molt agradable perquè aquest partit de demà és vital perquè el Barça es classifiqui per la repesca de play-off. Seria el pas previ, com l'Unigirona jugava una fase prèvia per anar a les semifinals, doncs el Barça intentarà anar a play-off, però abans haurà de jugar una repesca si guanya el partit de demà davant del Bayern. I, esclar, es comptava que no hi seria Tomas Satoranski perquè en el segon quart dels Alguiris Barça es va trobar indisposat i semblava que la lesió podia ser invalidant pel que quedava de temporada, però unes proves mèdiques confirmen que si el jugador se sent amb forces, i de moment se sent amb forces per entrenar, demà podria ja estar sobre la pista. Demà, que serà un dia en què sabrem, i Xavi Pasqual ja fa càlculs, si el Barça juga play-in, si és desè, novè o fins i tot vuitè.
Igualment, el partit l'hem de jugar, l'hem de guanyar sí o sí, per tant, només pràcticament que ens afecti directament ja el partit entre el Madrid i l'Estrella Roja, no? Però realment el que ens afectarà és demà guanyar.
Doncs el Barça, que té aquesta novetat, s'assuma ja la novetat de Juan Núñez i, en principi, el Barça tindrà tots els bases menys. La Provítola, que és un base escorta a disposició, aquesta tarda, d'aquí poca estona, arriba el Bayern de Svetislav Pešić, el tècnic que va guanyar la primera Eurolliga amb el Barça.
I, mentrestant, la penya, que ho va tenir a tocar, però finalment va quedar eliminat de la final a 4 a la Champions FIBA després de perdre Atenes amb la ECA.
Sí, una derrota que va fer molt de mal, tal com sentirem per el to de veu de Guillem Vives al base, perquè la penya ho va tenir, però se li va tornar a escapar amb un parell de decisions arbitrals quan la penya estava en disposició de tornar-se a posar per davant a l'últim minut de partit. Guillem Vives.
Decebuts per no poder assolir l'objectiu que era arribar a la Final Four i aconseguir la Champions a casa, i va ser un partit molt, molt dur, on el teníem dominat fins als últims 5 minuts, que ells van tenir molt encert i nosaltres ens va costar ofensivament trobar les nostres opcions i s'ho emporten ells, felicitar-los i confiant que seguirem endavant i tindrem noves oportunitats per poder aconseguir els nostres objectius.
8 minuts i les 3 de la tarda. Farem una petita pausa i després anem al Godó.
Catalunya migdia.
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Aquesta primavera renova el llit amb els llençols Montse Interiors. Disponibles en 5 estampats que combinen amb qualsevol estil. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les seves botigues i emporta't el conjunt de llençols amb puntes de coixí i llençol de sota joc des de 29,95 € per llit doble i 19,95 € per llit individual. Només amb La Vanguardia.
Únic? S'escriu amb H o sense H?
Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu.
Informa't a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Hola, Mar, què et poso?
Doncs mira, posa'm les notícies d'avui al mòbil, però com el diari de paper, un passatemps per desconnectar, la newsletter del director i... ah, unes entrades pel teatre.
Marxant una nova subscripció PMS per la Mar.
La nova subscripció PMS del periòdico és molt personal. Descobreix-la ara a elperiódico.com.
Aquest 18 d'abril vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A l'Open Barcelona de tennis avui es completen els vuitens de final, però ja sense Carlos Alcaraz, perquè ahir es va retirar i va anunciar que estava lesionat i que per això deixava el Godó, Sergi Andreu.
Sí, té una lesió al canell, ahir ens ho va explicar a la sala de premsa, i malauradament és molt decebut. Carlos Alcaraz no té més remei que marxar, de fet ja no és al tennis Barcelona, per recuperar-se d'aquesta lesió i veure si arriba al Masters 1000 de Madrid, així ho explicava.
Con mucha tristeza. Tengo que volver a casa a empezar la recuperación lo antes posible con mi equipo intentar estar lo más sano posible lo antes posible para los torneos que tengo en un futuro.
El torneig de Barcelona perd el seu principal reclam. Els tenistes que queden estan jugant ara els vuitens de final. A la pista central juguen l'italià Lorenzo Sonego i el rus Andrei Rublev. De moment, el primer set se l'ha endut Rublev 6-2 i domina també 2-1 en el segon set. Quan acabi aquest partit a la central començarà el del francès Mutet i l'italià Musetti. I avui, novetat en aquesta edició del Godó, hi haurà un torn, diuen, de nit, tot i que el partit començarà a 7:45, encara en plena llum del dia, entre el francès Arthur Fils i el nord-americà Brandon Nakashima.
I el que dèiem abans amb la Ruth, avui hem estrenat un nou episodi de Rècords, el podcast Històries de l'Esport de Catalunya Ràdio, dedicat al gimnasta manresà Andreu Vivó.
Per recordar el paper clau de Vivó en l'explosió de la gimnàstica artística d'aquí dels anys 90 i també per explicar com un nen petit i esquifit de Manresa a casa acaba disputant uns Jocs Olímpics. Hem parlat amb exgimnastes, amb exatletes que van compartir anys al car amb Vivó, un esportista que també va destacar a la lluita perquè els gimnastes catalans poguessin entrenar-se al car de Sant Cugat i no haver de traslladar-se a Madrid per poder entrar a l'equip olímpic. Hem pogut recuperar alguna de les entrevistes que des de Catalunya Ràdio es va fer a l'Andreu Vivó.
Als Jocs de Sydney va ser tu qui va posar una senyera catalana en un balcó de la Vila Olímpica.
Sí, vaig ser jo. Sempre estem amb les punyetes, amb els companys de gimnàstica. Ah, de Catalunya a Madrid, i si em poso a parlar en català amb un company o...
La mort sobtada de Vivó, amb només 34 anys, va deixar consternat l'esport català. Al podcast també parlem amb el muntanyenc Oriol Estefanell, que era qui anava amb Andreu Vivó el dia que va morir a la muntanya. Andreu Vivó, el gimnasta valent, ja és a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio.
I última jornada de la fase regular de la Champions Hockey Patins. El Barça i el Reus ja tenen assegurat l'accés a la final a 8 i juguen al Palau Blaugrana, mentre que l'Igualada, Carles Vila, ja no hi té opcions.
Únicament el Reus Deportiu té un objectiu per aquesta última jornada, mirar d'acabar la tercera posició del seu grup. Per aconseguir-ho, però, hauria de guanyar el Palau i esperar també una ensopegada del Tricino. En qualsevol cas, el més important per Jordi García, el tècnic rojinegre, és recuperar-se després de l'última derrota a l'Hockey Lliga.
Bueno, evidentment, arribem amb la sensació i encara intentant pair la derrota del Voltregà. Ha sigut una derrota complicada i dura i així l'hem sentit i l'hem notat. I afrontem aquest partit doncs amb una sensació estranya, no? Amb el fet que ja estem classificats i amb les ganes d'intentar lluitar per intentar aconseguir aquesta tercera plaça.
Al Barça, l'ex roig i negre Sergi Aragonès destaca la mentalitat guanyadora que sempre té el Reus.
Crec que és un equip que mai es dona per vençut, sempre doncs a lluita fins a l'últim minut. Juguen bé, defensen bé, crec que ens poden posar les coses difícils, però per això nosaltres ens estem preparant de la millor manera, els coneixem bé i, evidentment, doncs, crec que sent el Barça hem d'aconseguir la victòria a tots els partits.
L'Igualada, com deies, ja sense opcions de classificació, jugarà aquest vespre a la pista del Porto.
I abans d'acabar, us parlem d'un dels equips que participarà a la pròxima edició de la Titan Desert amb una acció solidària al Marroc, Maria. Sí, es tracta de l'equip Aural Centros Auditivos, que torna per tercer any consecutiu en aquesta Titan Desert, que començarà el 26 d'abril i acabarà l'1 de maig. Més enllà de la competició exigent i amb més de 550 quilòmetres pel desert, aquest equip presenta un projecte, Tornar a sentir per tornar a viure, que vol conscienciar sobre la salut auditiva. L'equip, format per 37 corredors, entre ells pacients, i l'exciclista Luis Pasamontes, pretén competir al màxim nivell i alhora ajudar la població del Marroc. El centre auditiu, tal com explica el seu director Nacho Martínez, desplegarà un camió que acompanyarà els corredors mentre ofereix atenció mèdica a la zona.
La idea és anar amb aquest camió solidari, que és una unitat mòbil, on tenim un otorrino i tenim dos audioprotesistes que ens ajudaran a atendre a la població del sud de Marroc, que està molt desproveïda de molts serveis, doncs a tenir una revisió de la oïda, una revisió de la capacitat d'audició també.
Amb aquest camió oral preveu atendre més de 300 persones i intentar fer un seguiment d'aquelles que ja han rebut atenció en la darrera edició. I haguem algun punt més, Montserrat?
Sí, rècord anotador a la Lliga d'Handbola. El Barça el va igualar ahir, sumant 52 gols en el partit davant el Conca, que en va fer 23. Era a partit de la 27a jornada. Els blaugranes igualen el rècord històric anotador de la Lliga que tenia l'Atlètic de Madrid des del 2012. I remuntada i classificació assegurada pel play-off del títol de l'hoquei Lliga Femenina del Palau. Van superar ahir el Voltregà 4-2. Al descans el Palau perdia 0-2. El Cerdanyola va superar per la seva banda 2-1 al Sant Cugat. Avui dos partits pendents de la 18a jornada de la Lliga Femenina de Waterpolo. Sabadell-Terrassa a 3:15 i Sant Feliu-Sant Andreu a les 9.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. La 7 al tot cost amb la ressaca de l'eliminació al Madrid i entrevista Ronald Koeman. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.